La taula de l'Evangeli.
Benvinguts, benvingudes a aquesta edició extraordinària de la taula de l'Evangeli que fem amb motiu del que avui celebrem a l'Església, la solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu. Ens hi posem ja amb l'audició de les lectures. Les comentarem amb la presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella, la Teresa Cabanes, a qui saludem. Hola, bon dia, Teresa.
Hola, bon dia, Maria.
Bona festa, eh?
I tant.
Bona festa.
I tant.
I amb el rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra, mossèn Ramon Sàrries. El saludem.
Gràcies.
Hola, què tal?
Molt
bon
bé,
dia, bona festa.
Sí, avui és un dia a casa meva sempre notable, perquè la mare se'l sigui, es deia Maria, i sempre és una...
La, família
la
meva també, queda. Eh?
Ah, mira.
La meva també.
Sempre queda aquelles festes familiars que ens trobem a la família.
Doncs aprofitem per fer arribar una cordial salutació i felicitació a les Maries. Nostres oients que avui celebren la seva onomàstica, les Maria, les Assumpta, les Assumpcions, etc. Doncs, comencem?
Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del llibre de l'Apocalipsi i del capítol 11.
El santuari del temple de Déu que hi ha en el cel s'obrí. I dins el temple aparegué l'arca de l'aliança de Déu. Llavors aparegué en el cel un gran prodigi, una dona que tenia el sol per vestit, la lluna sota els peus i duia al cap una corona de 12 estrelles. Al mateix temps aparegué en el cel un altre prodigi. Hi havia un gran drac rogenc que tenia 7 caps i 10 banyes. Els 7 caps duia 7 diademes i la seva cua arrossegà la tercera part de les estrelles i les llançà a la terra. El drac s'aturà davant la dona per devorar-li el fill així que nasqués. La dona posà al món un fill, un noi que ha de governar totes les nacions amb el sceptre de ferro. El seu fill va ser endut cap a Déu i cap al seu setial, i la dona va fugir al desert, on Déu li havia preparat un lloc. Llavors vaig sentir al cel una veu que cridava amb tota la força. Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, l'hora del seu poder i del seu regne, i el seu Messies ja governa.
Versets que ens fan veure, a través del seu llenguatge simbòlic, el punt central del llibre de l'Apocalipsi. Malgrat el poder que té el mal en totes les seves manifestacions, la victòria és de Déu, que s'ha manifestat en Jesús, el Messies encarnat, mort i glorificat. Bé, doncs teniu la paraula, tertulians.
Bé. Som-hi, doncs. L'Apocalipsi, aquest llibre és bonic de llegir, tot i que no sempre és fàcil d'entendre. És amb un ric simbolisme que ens va explicant en aquest moment la situació d'una església en crisi, és l'època en què hi havia les persecucions contra l'església, amenaçades de fora per poders polítics absoluts, l'imperi romà, des de dins per alguns grups cristians que s'havien desviat de la veritable fe. Llavors el text recull la imatge de la lluita entre la dona i el drac, és aquesta lluita entre el bé i el mal, que és una constant del llibre de l'Apocalipsi, la lluita entre el bé i el mal, i acaba vencent el bé, esclar, evidentment. Llavors aquí hi tenim la filla, aquesta dona és una imatge de la filla de Sió, del poble d'Israel, l'Església l'ha identificat amb la Verge Maria, ja els pares de l'Església ja l'han identificat amb la Verge Maria. Aquest drac rogent és el símbol del mal, de la violència, amb 7 caps, número de plenitud, que representa tot el mal possible, les diademes, que representen la realesa, les banyes, el seu poder, tant el poder del mal, tu, Maria, ho dic molt bé, amb totes les seves manifestacions, contra el poble dels escollits, contra aquesta dona que és el símbol d'Israel, en aquesta lluita en la que la dona, protegida per Déu, evidentment, sortirà victoriosa. és un prodigi, diu el text. No és un miracle, que un miracle és una cosa d'admirar. Un prodigi és una cosa d'interpretar. Tant quan escriu l'autor sagrat, diu que és un prodigi, diu, bueno, hem d'interpretar els nostres prodigis. Què vol dir això? Llavors diem, la dona, el poble d'Israel, l'església, la comunitat de creients, el drac, que és el mal no se'n surt contra la dona, aquest és el missatge. La dona que després personificarem amb la Verge Maria.
Verdaderament, com deia mossèn Ramon, l'Apocalipsis és un llibre difícil d'entendre. El llegeixes i com aquest text és molt maco, vull dir, explica molt bé, ja s'entén que més o menys vol dir, no? Però contextualitzat com a text que ens vol transmetre tota la força que Déu dona a una dona per vèncer el mal, és veritat que en el Gènesis el mal entra per una dona, doncs aquí jo crec que Sant Joan, quan escriu, entén molt bé que ha de desmitificar tota aquesta mala propaganda que moltes vegades s'ha imprès en la dona pel primer pecat. No? S'ha d'explicar el primer pecat, però aquí Sant Joan explica molt bé com una dona doncs, guanyarà i posarà al món aquesta persona que alliberarà, i aquí en aquest context hi ha alliberat, perquè això ja és, això sí que ja és després de la resurrecció, doncs per tant aquesta persona que naixerà d'una dona aconsegueix alliberar tota la humanitat del mal i del pecat, que no ens oblidem que a part de tots els mals també teníem inscrit en nosaltres aquest primer pecat.
Que tinguin la seguretat els cristians, els seguidors de Jesús, de que el mal no triomfarà. Hi ha persecucions, les coses sembla que van malament, tota la vida n'hi ha hagut, però el mal no triomfarà. Al final triomfa el bé. Clar que si no, és molt poderós aquest drac, és igual. Al final és el bé qui en triomfa. O sigui, el missatge de la humanitat que des dels orígens doncs, està en la situació de feblesa i de pecat serà salvada, serà redimida i el bé triomfarà sobre el mal.
I la imatge que presenta és molt bonica, vull dir, perquè presenta una dona vestida amb tots els honors. Jo faig incís en aquesta particularitat de la dona, perquè quantes i quantes vegades es retreu, no?, de que a vegades s'ha maltractat a la dona per Eva o per moltes altres qüestions. La dona sempre és font de discussió i d'enfrontament, perquè normalment té més perills per caure en segons quines tentacions que l'home també, però vull dir que moltes vegades, sobretot en el Nou Testament i en l'Antic, la dona queda a vegades no tan bé. En canvi, aquí doncs, la dona la presenten com una realitat molt important i, a més, amb el paper, que després segur que comentarem, d'aquesta mare que serà del nostre Salvador.
Però molt, molt, fixa't que el text, quan parla d'aquest prodigi, diu, una dona diu que té el sol per vestit, i el sol refereix doncs, a la divinitat, que resplendeix sempre. La lluna als peus, la lluna és cíclica, és variable, es refereix a la humanitat. Les estrelles, 12 en concret, en nombre relacionat amb les 12 tribus d'Israel. La dona espera un fill, un naixement imminent, d'una vida nova, serà un noi que ha de governar totes les nacions amb el scepter de ferro, i això és del Salm 2, repeteix, busquen text del Salm 2. El fill és endut per Déu per evitar que el drac pugui amb ell, i la dona fuig al desert, on és protegida no pot res aldrà contra ella. O sigui, és una presentació grandiosa d'una dona grandiosa, una dona grandiosa. Fixem-nos que, esclar, l'Apocalipsi ha presentat aquella gran pecadora, aquella gran meretriu que enganyava tothom, amb referència doncs, a Roma, i en canvi la dona bíblica del poble de Déu la villa amb tots aquests elements de la naturalesa que la fan un personatge grandiós. O sigui, jo penso que el col·lectiu femení, aquest text, d'aquesta figura de la dona, és un text per a tenir-lo present.
Eh? Molt, molt.
Amb tota la grandesa, amb tot el present, molt, molt bé. Eh?
Sí, sí, no, jo no hi podria afegir gran cosa més. Eh?
Bé, doncs passem a la segona lectura.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Una segona lectura que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 15.
Germans, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer d'entre tots els que han mort. Ja que la mort vingué per un home, també per un home vindrà la resurrecció dels morts. Tots són d'Adam i per això tots moren, però tots viuran gràcies al Crist. Cadascú en el moment que li correspon. Crist el primer, després alhora que ell vindrà als qui són de Crist i a la fi, quan ell destituirà tota mena de sobirania, d'autoritat o de poder com a coronament de tot, posarà el regne en mans de Déu, el Pare, perquè ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic destituït serà la mort, perquè l'Escriptura diu que tot ho ha posat sota els seus peus.
Pau ens recorda el nucli de la seva predicació, que Jesús ha ressuscitat d'entre els morts i ha inaugurat un temps nou en el que l'únic sobirà és Déu, un Déu que és amor.
A veure, abans de començar voldria fer una precisió jo aquí amb aquest text, perquè ho he de fer. Aviam, la lectura anterior posa la referència a aquesta dona extraordinària. Uh-huh. Aquí Sant Pau, condicionat per la mentalitat d'aquell moment, traslada la responsabilitat a Adam. I en Adam, el qui restitueix en Jesucrist. O sigui, fixeu-vos que no continua la línia de la dona, dius, per l'Aristotres, quan comentem la lectura anterior, amb la dona s'originaria el pecat o que sigui. No, aquí Sant Pau no parla de la dona, parla d'Adam. Per què? Perquè l'home era el qui transmetia la descendència. L'home, d'alguna manera, en la cultura d'aquell moment, semítica d'aquell moment, era el qui era el protagonista, doncs, per tant, trasllada Adam. Doncs aquí el text diu, en Adam tots hem pecat, i en Jesucrist, el nou Adam, tots som salvats. Allò que va començar al principi, en Jesucrist s'ha arribat a la seva glòria. Llavors diríem, reprenent el mateix discurs, allò que va començar amb Eva, en aquella dona que hem vist a la primera lectura, avillada i esplendorosa i grandiosa, s'ha superat el que havia pogut passar amb el primer a la humanitat amb l'Eva.
També hem de pensar que Pau, doncs, és lògic que faci la transposició a Adam, perquè en el seu context, doncs, la figura de l'home li era molt més propera i molt més segura. Pau, en algun moment, la dona no és... A vegades se l'ha acusat una mica de menysprear una mica la dona, no? Vull dir, de fer-la callar, de fer-la... O sigui, que jo crec que, esclar, amb la seva cultura també es manifesta i és normal que ell abstraigui. I sí que és veritat que quan parlem d'Adam parlem de la humanitat. No cal distingir ni home ni dona, però com que tenim aquest vici de que tot el que pot servir per mal o llavors ho agafem, doncs jo penso que està molt bé l'explicació de dir que Adam absorbeix tot, fins i tot la mancança d'Eva, però que queda una mica entès amb la mentalitat de Pau. jo voldria ressaltar una mica això, però sí que és veritat que amb això, doncs, Jesús, que era home, doncs, ho especifica molt bé. Vull dir, aquesta dualitat d'home-dona sempre es barrejarà en tot. Avui en dia vivim aquesta realitat supermarcada, no? Vull dir, estem en un procés...
En alguns aspectes, molt bé. Millor que sigui així.
En alguns sí, però en d'altres, doncs, sí, que no. Sí. Per tant, és una dualitat que existirà mentre el món sigui món.
Sí, no podem buscar en aquests textos situacions socials que hem arribat ara, perquè en aquell moment no hi eren. Llavors...
No, però clar, vull dir, la gent ho fem, traspassem el que en aquell moment es deia a el que ara vivim. Sí. És humà, això, vull dir, és clar. Vull dir, aquí, en el context i explicat, ja entens el que vols dir. Però quan la gent, i sobretot si s'hi volen trobar-hi problemes, n'hi trobaran tots els que vulguin. Sí. Per tant, crec que hem d'explicar-ho bé.
Sí, un raonament, potser si diu, així com amb Adán i Eva, si ho posem tots dos, la humanitat cau i queda doncs, molt limitada, queda condicionada al pecat. Amb Maria i Jesús,
la
humanitat s'alça.
Se salva tot.
Dius amb Maria i Jesús, que Maria sense pecat, concebuda sense pecat, i amb Jesús. O sigui, la contraposició a Adán i Eva, fer-la amb Jesús i Maria, que són els que realment obren la salvació de Déu, fan operativa la salvació de Déu.
No, jo sempre dic que, esclar, la Bíblia està escrita, i els evangelis, en un context en què totes aquestes coses que ens han anat apareixent no existien. Tothom entenia molt bé que era un home i que era una dona. Avui en dia fan servir a vegades posicions eclesials per atacar coses molt importants. I crec que això ho hem de defensar, sobretot la gent que avui en dia ens movem en els moviments cívics o veïnals.
Sí, sí.
Molt bé.
Bé, doncs, proposo que passem ja a l'Evangeli. Sí, va bé?
Sí, com vulguis, com vulguis.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un evangeli que és de Sant Lluc i del capítol primer.
Per aquells dies, Maria se n'ha anat decididament a la muntanya, a la província de Judà, a entrar a casa de Zacaries i saludar Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen saltà dins les seves entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridar amb totes les seves forces. Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira, tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes, feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà. Maria digué: la meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara, totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obre en mi meravelles. El seu nom és sant, i l'amor que té els qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents. Dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares. S'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. Maria es quedà 3 mesos amb ella i després se'n tornà a casa seva.
El Magnificat o Càntic de Maria és un himne de lluança a Déu que l'evangelista Lluc posa en llavis de Maria. És un cant pasqual que dona pas a Déu perquè exalça els humils. Sí. Hi ha molt contingut aquí per a dir, però, mossèn Sarri, es volia afegir alguna cosa de...
Oh, Comencem pel principi.
Sí, exacte. Pues aleshores, afegir, començar.
Per aquests dies, bueno, aquests dies, abans que això hi ha hagut l'anunci de l'àngel a Maria. Abans hi havia hagut l'anunci de l'àngel a Zacaries, després hi ha l'anunci de l'àngel a Maria, tant per aquells dies, quan estaven passant allò que aquell àngel, aquell arcàngel Gabriel, envien de tant en tant a la terra a portar missatges. Vale. Segona cosa, aquest Maria des de Nazaret se'n va decidida. Aquest decididament és una paraula que no ens ho hem de perdre. Quan actua l'esperit hi ha decisió, enganyant-nos. No fa el romancer, no. I va de cara a la feina. És l'esperit que actua amb ella ja. Ja s'ha autoconvençut d'allò que li diu l'àngel, ja s'ha autoconvençut, ja s'ha lligat la manta al cap i se'n va decididament. Molt bé. I llavors hi ha l'encontre d'aquestes dues dones, no hi ha els homes, evidentment l'un ha quedat a Nazaret, l'altre no se'n parla, igual era l'hort, igual era regalort, és igual, no sé com pot, perquè la zona aquella on se situa, doncs era la casa que hi havia allà al camp, la casa que tenia l'hort, potser igual. Sí, igual, sí. Zacaries no compti, qui no Zacaries no compti, qui compten les dones. Tornem a ser en aquella idea, qui compten les dones. Aquí, sí. Que són les que a través d'elles es fa l'obra de la salvació. Eh? I Elisabet, quan parla del fill, dues vegades parla del nen. Un nen que porta les entranyes. Ho dic així. Fixa't un nen que també és una expressió que ens passa molt desapercebuda, però quan els àngels anuncien als pastors el naixement de Jesús, parla que és un nen. I quan els pastors se'n van a Belém, van a veure un nen. Sí, és un nen. Que es parla d'un nen. Ja es farà gran. Però de moment, al principi, aquí es tracta d'un nen. I llavors hi ha el càntic de Maria.
Jo és que sempre aquest text m'agrada, vull dir, si abans defensava una mica el paper que doncs, les dones hem tingut a través de la Bíblia i dels evangelis, aquest és superb, no? Perquè tant Elisabet com Maria són dues dones que es troben en una situació important, que han de fer front a una realitat que no els hi és senzilla, ni a una ni a l'altra, una perquè és gran, l'altra perquè doncs, ella sap el que li ha passat, i en canvi ho afronten amb aquesta il·lusió, no? Elisabet diu, el nen ha saltat dins les meves entranyes. Qui ha sigut mare sap molt bé què representa això, no? El primer dia que tu sents que aquella criatura es mou, doncs és una sensació fora d'estrofa, no? Que jo sempre dic, és una de les avantatges que les dones tenim, perquè quan això diem, el nen s'ha mogut, el del costat, que doncs està tan il·lusionat com la mare, no se n'ha enterat. Per tant, aquesta sensació d'Elisabet és molt important, perquè dona tota la força en aquest fet, no? Que elles seran mares d'uns personatges que canviaran el món, sobretot Maria, amb la portada al món de Jesús, però Elisabet també, perquè el seu fill serà aquell precursor que tots hauríem de tenir presents en l'anunci de Jesús, perquè sí que Jesús es va manifestar, però Joan el va fer gran. Joan va aconseguir que Jesús anés al Jordà a batejar-se. Joan va fer molt. Joan va denunciar l'injustícia. Per tant, es podrien comparar d'un nivell molt semblant. Aquest Joan que poc coneixem, perquè doncs, Joan Baptista sempre l'associem a festes i a coses. I Joan era un personatge extraordinari. M'agrada molt el text i he de dir que Maria es posa sensacional quan fa aquest magnificat tan ben explicat. Jo és la meva reflexió que faria d'aquest estupendo d'Evangeli.
Sí, guaita, jo, analitzant una miqueta tot el conjunt del text, primer comença amb aquesta... El text, primer hi ha la salutació, no sabem què diu Maria, però la salutació d'Elisabet. ets beneïda entre totes les dones, expressió d'un desig que va de dins cap fora. Maria és beneïda a causa de la seva maternitat, maternitat també d'Elisabet. I això ho diu amb humilitat. Qui sóc jo perquè la mare del meu senyor vingui a visitar-me? Elisabet reconeix la superioritat de Maria, que era una joveneta al seu costat. La trobada entre les dues dones anuncia la trobada dels dos fills, de Joan, servidor de l'únic mestre amb el que no volgué mai competir, sempre ell és primer que jo. La mare era inferior a Maria, el fill és inferior a Jesús. I llavors l'elogi acaba amb aquesta benaurança, diu, feliç tu que has cregut, allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà, que és una benaurança fantàstica. I aquesta benaurança és el que dona peu a que Maria pronunciï el Magnificat. Magnificat, ara no m'entretindré, però és un entrelligat de frases de l'Antic Testament, de dones de l'Antic Testament que manifesti la seva joia. La Dèbora, la Míriam, la germana de Moisès, l'Anna, la mare de Samuel, aquestes dones de l'Antic Testament que fan una gran lloança. El Magnificat és recollir aquestes frases, posar-les en aquesta pregària que resem cada dia a l'Església.
Certament que amb un text així hi hauria per comentar
molt,
molt, tanta estona com poguéssim i volguéssim, certament. Però ho hem de deixar aquí perquè ja hem assolit el temps dedicat al programa. No ho deixem sense agrair-vos, tertulians, la vostra presència. Gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
Gràcies. Ja podem anar de vacances, ara, ja?
Ara sí, ja. Us dono vacances. I també pues, hem de donar les gràcies als nostres oients i recordar-los que la Taula del Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures la fa la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. I ja ho saben, diumenge vinent, si ho desitgen, ens trobaríem amb vostès per comentar novament la paraula de Déu, la litúrgia del proper diumenge. Gràcies per haver-nos acompanyat i recordin un cop més que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic amb suggeriments, opinions, tot allò que vulguin comentar-nos sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots i que les Maries Assumptes passin una gran festa. Adeu-siau.